El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Aprovar avui, si no hi ha canvis, ampliar el decret de sequera a tota la xarxa Ter-Llobregat, és a dir, a Sabadell i a 502 municipis més d'arreu de Catalunya. Entrar en aquesta fase implica restriccions en l'aigua per a usos agrícoles, ramaders, industrials i lúdics. En tot cas, aquestes limitacions no seran efectives fins a finals de setmana, que és quan amb tota probabilitat es publicarien el document oficial de la Generalitat. Qui en sap més de tot plegat és el Xavier Cabanillas, director general d'Aigües de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Sabadell.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Començo pel principi, perquè exactament què vol dir ampliar el decret de sequera? És a dir, a nivell de situació de la conca, per dir-ho d'alguna manera, de la xarxa d'aigua Ter-Llobregat, què vol dir? En quin punt estem perquè haguem d'arribar a aquest punt?
Sí, sí, fantàstic. Jo crec que és una gran pregunta, perquè d'ara endavant serà un llenguatge que, malauradament, haurem d'utilitzar cada vegada més sovint. L'ACA el 2020 va aprovar el Pla Especial de Sequera amb l'objectiu de com actuar davant d'un escenari com el que estem vivint actualment, sempre garantint l'abastament a la població i minimitzant els efectes sobre els recursos hídrics i els impactes econòmics sobre les activitats productives. Llavors, la cal que buscava amb aquest pla especial és una gestió de les conques internes de Catalunya de manera anticipada i localitzada. Llavors, es va dividir el territori en 18 unitats d'explotació. Una unitat d'explotació entenem-la com una part del territori que agafa l'aigua de les mateixes fonts, que comparteix les fonts origen de l'aigua d'abastament. Llavors, a partir d'aquí, cadascuna d'aquestes unitats d'explotació es defineixen 7 estats. Val? Nosaltres partim de la normalitat, després passem a un estat de prealerta, un d'alerta, un d'excepcionalitat, i després tenim 3 estats, que són els últims, que és emergència 1, emergència 2 i emergència 3.
Per tant, encara estem prou bé. No, llegint estem... tots els estats possibles, estem una mica encara en la primera fase, no? Pràcticament
sí.
Segona.
Sí, però bé, jo crec que sí, darrere de tot això hi ha una reflexió, no? Què estem fent? Què estem fent amb el planeta i per què estem vivint aquesta situació? I bé, que els efectes del que ja hem fet són irreversibles i ja ho estem veient, no? I el que hem de fer és pal·liar i és minimitzar què farem amb el futur, no? I com gestionar aquesta emergència climàtica amb la que ja ens trobem. O sigui que, sí, malauradament, parlar de resiliència hídrica i de sequera doncs serà part de la nostra manera de parlar amb el futur i bueno, és evident que això ha vingut per quedar-se.
Per tant, en la fase en la que ens trobem hi haurà aquestes restriccions, recalcaven ahir des de la Generalitat i hem recalcat avui des de Ràdio Sabadell, en cap cas en aigua de boca, és a dir, nosaltres seguirem obrint l'aixeta de casa i seguirà sortint aigua, tot i que ho hem de fer amb responsabilitat, ja ho sé, però on afecta aquestes restriccions, en quins àmbits directament?
Sí, jo per explicar una mica el context, o sigui, fins ahir, diguem-ne, que a Catalunya ja el 50% de les unitats d'explotació ja estava en situació d'alerta, o sigui que no és que no acabem d'arribar a una situació d'alerta. El que passa és que ha entrat en alerta la unitat d'explotació de Ter-Llobregat. Aquesta unitat d'explotació és aquella que té Sabadell, tota l'àrea metropolitana, per tant, al final són 5 milions de persones, amb el qual és veritat que avui el 85% de la població de Catalunya ja sí que estarà en unitats d'explotació en situació d'alerta. Llavors, això, com molt bé dius, què s'ha d'explicar al ciutadà? Doncs, per ara, hem d'enviar un missatge de calma. Això no tindrà una afectació directa sobre el ciutadà actualment, el consum de boca. Però és evident que hem de fer una crida a l'acció, perquè quan entrem en situació d'alerta, el primer canvi és que s'estableix una dotació màxima de 250 litres per habitant dia. Sabadell, que és una ciutat on s'ha fet molta feina i s'ha treballat ja molt, d'una manera molt anticipada, amb el tema de la resiliència hídrica, té un consum promig de 167. Per tant, encara estem lluny del llindar dels 250. Però si la sequera es va agreujant, cada vegada aquest llindar i aquesta dotació poblacional es va reduint, perquè hi ha menys aigua per repartir entre tothom. I, per tant, seria possible que en algun moment donat a qualsevol municipi de Catalunya doncs haguessin de fer restriccions de l'ús d'aigua de boca si la situació es continua agreujant. Aquí, jo per contextualitzar, va passar aquest període del 2008, vam patir una sequera que molts dels oients segur que recordaran. Estàvem al març amb els embassaments a un 20%, avui estem al 33%, encara no hem arribat a aquella situació. Ens vam enfilar de cara al maig al 28%, i llavors doncs es va produir aquest miracle, que va ploure durant tot el mes, i en un mes vam arribar a assolir el 60% dels embassaments. Però bé, vam estar tots mirant al cel molt preocupats durant tot aquell any, i bé, és una cosa que volem evitar que es repeteixi, no? O sigui, hem de treballar i estem treballant a la resiliència hídrica de Sabadell, com us podré explicar més endavant. Llavors, i ara què ha canviat, no? A part d'aquest missatge de tranquil·litat a la ciutadania, doncs és evident que ara comencen certes restriccions. S'ha de reduir un 5% el consum industrial, s'han de potenciar els recursos propis, o sigui, tota l'aigua que estem captant de mines i pous per usos alternatius s'han de potabilitzar i portar consum de boca. Aquí hem de dir que a Sabadell ho tenim ja tot a punt, estem preparats, i en el moment que es decreti aquesta emergència doncs començarem a produir aquesta aigua, incorporar-la, aigua potable, perquè al final aquí la reflexió és: nosaltres estem agafant tota aquesta conca del Ter Llobregat, aigua d'aquests dos rius. Llavors, ara entren en funcionament mesures d'utilitzar les captacions propis, els recursos propis que tenim tots els municipis, per tal de treure captació que es fa del sistema Ter Llobregat i, per tant, baixar la pressió sobre aquests recursos.
Quins són els recursos propis que té Sabadell? Perquè en altres ciutats de la comarca s'han dit a parlar moltes vegades d'aquífers, d'aigua subterrània, però en el cas de Sabadell ho desconeixem, crec. Quins recursos propis tenim com a ciutat?
No, Sabadell, tenim recursos propis. Sabadell és un municipi que jo crec que, en aquest sentit de la resiliència hídrica, sempre ha anat un pas per endavant, i és una ciutat que és referent amb el tema dels usos alternatius de l'aigua. Aquí a Sabadell es treballa sobretot en dos vessants. Un és els recursos propis d'aigua crua que hi ha al subsol, tenim diverses mines, i totes aquestes mines estem desenvolupant un projecte conjuntament amb l'Ajuntament perquè ara que s'estan utilitzant per usos alternatius, o sigui, per rec i per de jardins i per no haver de consumir aigua de boca per aquests usos, doncs potabilitzar tots aquests cabals i poder arribar fins i tot a captar un hectòmetre cúbic, o sigui, un 10% del consum de la ciutat, que la veritat és un projecte molt ambiciós, però que per ser una ciutat com Sabadell és un llindar assolible, i portar tota aquesta aigua, recursos propis, a dipòsit i que torni al seu ús original d'aigua de boca. Llavors, clar, vostè em dirà, val, però ara com reguem els parcs i jardins amb aigua potable, com netegem els carrers? No, perquè Sabadell també és una ciutat que és referent amb l'impuls de l'aigua regenerada. L'aigua regenerada, com jo crec que ho van comentar ja, no?, una conversa que vam tenir aquí a Ràdio Sabadell, és aquell efluent, és aquella aigua de sortida de les depuradores. Nosaltres a les depuradores hem fet ja un canvi cultural que m'ha anomenat biotop, amb el qual tot allò que ens arriba de la ciutat ja no ho veiem com un residu, ho veiem com un recurs. Llavors mirem de valoritzar i de treure tot el partit d'allò que arriba, i una d'aquestes branques a potenciar és aquesta aigua regenerada, que és l'aigua que surt de la depuradora, que el sistema tecnològic és de tantíssima qualitat que, a part de regenerar la biodiversitat del riu, és una aigua que es pot utilitzar perfectament per neteja viària, per usos d'aigües grises, o sigui, per tirar cisternes, per exemple, per neteja, per recs, per exemple, i bueno, ja tenim desplegada una xarxa de 33 quilòmetres. Estem continuant el desplegament cap al centre de la ciutat. Actualment, doncs, tot el polígon de Sant Pau de Riu Sec ja té una xarxa doble i està fent ús d'aquesta aigua regenerada, però a part s'està treballant amb l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua molt intensament de cara a poder crear aquesta xarxa supramunicipal, amb la qual Sabadell, com a ciutat pionera en aigua regenerada, pugui subministrar aquest tipus d'aigua a ciutats com Sant Cugat, Cerdanyola, a la UAB, de manera que aquelles ciutats també puguin tenir un ús alternatiu i baixar la pressió sobre la captació que s'està fent d'aigua potable o l'ús d'aigua potable per aquest tipus d'activitats.
Clar, aquesta aigua regenerada per aigua de boca no podria servir, no?
No, actualment no. Li he de dir que tècnicament és possible. O sigui, aquesta aigua regenerada és de tantíssima qualitat que tècnicament podria ser per ús de boca, però...
Això no sé si tenia un canvi de concepció de cultura, també.
Hem de fer... Sí, aquí hi ha un pas cultural que encara no estem donant. Però bueno, tenim molts passos abans d'arribar a aquesta situació i haver de fer aquest canvi, que és utilitzar l'aigua potable i l'aigua del subsol per aigua de boca, que sigui potabilitzada, i tota aquesta aigua regenerada, que n'hi ha moltíssima, per usos alternatius on no es necessita aigua potable, com el que dèiem, pues tirar una cisterna d'un vàter.
I això ens podria arribar a casa nostra? És a dir, podríem tenir una doble aixeta?
Estem treballant perquè així sigui. O sigui, de fet, el polígon de Sant Pau de Riu Sec ja s'hi fa i ara estem portant l'aigua.
Perquè, clar, per exemple, penso, per fregar una casa, el terra d'una casa, es podria fer servir aquesta altra aigua, no?
Efectivament, sí, per neteja viària, per fregar el terra, per tirar la cisterna, per qualsevol ús que no vagi associat a una ingestió o, per exemple, a un tema d'higiene, no? Seria més... Bueno, que ara no s'utilitza aquesta aigua per una dutxa, per exemple. Però sí per tota la resta d'usos, que al final en un edifici suposen pràcticament un 35-40% del consum. O sigui, seria poder reduir el consum d'aigua potable de la ciutat amb un 35-40% quan s'assolís un desplegament absolut amb una doble xarxa per tota la ciutat d'aigua regenerada. Però no és l'únic, no és l'única manera.
Però amb això tenen algun calendari, perdoni, perquè això pugui arribar a ser realitat? O ara mateix és a dir, hi ha algun pla d'inversions per poder-ho fer possible? Hi ha una dotació pressupostària perquè això pugui ser? Entenc que potser està més en la idea encara que en el pla, no, com a tal, però hi ha alguna idea en aquest sentit?
Sí, estem treballant al pla director, però actualment ja estem executant les actuacions per poder portar tota aquesta aigua regenerada al centre de la ciutat i començar a regar diversos parcs i jardins, i en paral·lel executant tot aquest pla director per definir com ha de ser tota aquesta doble xarxa de cara a que aquesta aigua pugui arribar a tots els punts de la ciutat i altres alternatives. O sigui, els edificis poden fer usos d'aigües pluvials. O sigui, avui en dia hi ha moltes alternatives que cal desplegar a tot el territori de cara a poder utilitzar cada... O sigui, fer un ús racional de cada tipologia d'aigua i utilitzar l'aigua potable per allò que és exclusivament necessari, no? I poder minimitzar o afrontar d'una manera més resilient tots aquests episodis d'estrès hídric que han vingut per quedar-se.
Clar, la desgràcia és aquesta, no? Que segurament, vaja, que d'això en parlarem força sovint. Recordo que fa 3-4 setmanes parlàvem amb un portaveu de l'Agència Catalana de l'Aigua i ens explicava que el canvi principal amb la crisi de 2008 segurament era la presència de les dessalinitzadores, no? Que estaven fent molta feina i estaven llançant molta aigua a la xarxa, que feia que aquesta situació fos molt menys dramàtica del que era el 2008. Aquest canvi del que ens estava parlant ara entenc que va en aquesta línia, no? Que segurament d'aquí X anys, quan parlem d'un altre període de sequera, hi haurà aquesta innovació tecnològica, com va ser la dessalinitzadora, que ens permetrà mirar-nos-ho des d'un altre punt de vista.
Sí, per suposat. La dessalinització també és un procés més que, no? que participa de reduir la pressió sobre les captacions del Ter i Llobregat. El tema és que la dessalinització és un procés que té un consum energètic molt alt. Llavors, en paral·lel, s'han de desenvolupar totes aquestes altres infraestructures per aprofitar totes les captacions que hi ha al subsol dels municipis d'una manera sostenible. O sigui, al final el que hem de cuidar i hem de valorar molt allò que tenim sota terra. Llavors, s'han de gestionar d'una manera sostenible i també per impulsar l'aigua regenerada, per exemple, perquè al final és una aigua que estem portant al medi, una aigua d'altíssima qualitat que pot ser retornada a la ciutat per aquests usos, de manera que puguem minimitzar l'ús de les dessalinitzadores en aquest sentit davant d'un episodi com el que estem vivint.
Clar, i en aquest sentit, tornant una mica a les restriccions, que ens hem desviat del tema, parlàvem doncs d'aquestes restriccions, dèiem que l'aigua de boca està garantida al 5% en el consum industrial. En l'àmbit agrícola, què és el que hi passa?
A l'àmbit agrícola hi ha una reducció del 25%, els usos ramaders també tenen una reducció del 10% i els usos recreatius d'un 5%. Llavors, a part d'això, pel que respecta als recs municipals, aquests recs s'han de fer de manera nocturna. Val a dir que Sabadell ja ha fet la feina, o sigui, ja quan es va entrar en prealerta ja es van fer aquestes passes preveient una possible futura entrada en alerta, ja s'està treballant d'aquesta manera. Els recs particulars es poden fer 2 dies per setmana, i les fonts ornamentals es poden fer una primera omplerta d'una font ornamental, però una font ornamental, com que és un circuit d'aigua tancat, si ja està plena, es pot fer servir, i l'únic que no es pot fer és anar recarregant-la en cas que tingui pues, pèrdues d'aigua.
Aquelles petites pèrdues que se'ns expliquen.
Sí.
Per tant, aquesta és la situació així en línies generals. D'això que em parlava ara del rec, ahir havia un debat a la redacció, és a dir, jo ara mateix no puc regar les meves plantes del meu balcó.
Aviam, els diversos estats de la sequera, el rec per la supervivència de les plantes sempre es manté fins a l'últim estrat.
Val.
Per tant, o sigui, tot allò que rec per supervivència està permès.
És a dir, no, o sigui, podem netejar la pols de la terrassa, per dir d'alguna manera, amb la manguera. Millor no fer-ho.
El que parlem és que no podem estar regant amb aspersió el jardí de casa, qui tingui gespa, doncs tots els dies de la setmana.
Doncs queda apuntat aquest matís, perquè bueno, ahir hi havia el debat aquest de si les 4 plantes que puguem tenir al balcó es poden o no es poden regar. Ens deia, aquesta situació ha vingut per quedar-se, però què ha de passar perquè millori? És a dir, quanta aigua ens faria falta perquè millorés? La pluja d'ahir va servir per alguna cosa?
No, és del tot insuficient. Com li dic, la darrera experiència que tenim d'una situació d'estrès hídric com aquella que estem afrontant és la del 2008. Recordo que passada la primavera, entre el maig i el juny, va estar plovent contínuament durant tot el mes d'una manera poc danyina per la natura, i a més va estar plovent als llocs adequats, que és on tenim els embassaments. O sigui, diguem-ne que les circumstàncies són complexes per resoldre una situació d'aquest tipus, i que quan afrontem una emergència, al final la visió és, hem de ser capaços de gestionar tot allò que està a les nostres mans. Tot allò que no està a les nostres mans, que és quan plou i on plou, és una cosa amb la que no podem confiar. Per tant, no podem estar mirant al cel i pensant quan plourà, ja ho fem, tots mirem la meteo i hem passat mesos molt a sobre, però no podem estar preocupats per això, sinó el que hem d'estar és ocupats per què podem fer, què està a les nostres mans. I la ciutat, en aquest sentit, està fent moltíssimes coses. Li ha dit que Sabadell és una ciutat pionera on s'han pres moltes iniciatives des de fa molts anys, i en aquest sentit és una ciutat molt resilient. Per exemple, doncs, bueno, tenim el nostre pla d'emergència de sequera, que està actiu des del 2021. És un referent a Catalunya, el pla de sequera, per lo exhaustiu que és i tota la planificació de les actuacions que ja està prevista en cadascun d'aquests estats de sequera. O sigui, al ciutadà se li ha de transmetre tranquil·litat en aquest sentit, perquè està previst tot l'escenari, des del primer fins a l'últim dia, i quines actuacions s'han d'emprendre en cada moment. Hem activat també la comissió de seguiment de sequera entre l'Ajuntament i Aigua Sabadell. Aquesta comissió de sequera està formada per equips tècnics de salut i de comunicació de les dues parts, i treballa per establir i coordinar les accions preventives i correctives per aquelles accions de comunicació i optimitzar i la distribució eficient de recursos hídrics. Però també hem de dir, pues, com li explicava abans, és una ciutat que és pionera als usos alternatius de l'aigua, tant de l'aigua del subsol com de l'aigua regenerada. També és una ciutat eficient, o sigui, tenim un rendiment tècnic de la xarxa del 81%. Això té molt de valor. Jo, en aquest sentit, ho hem de comparar amb el rendiment tècnic de les xarxes a Catalunya, fora d'aquesta àrea metropolitana, que està al 72%. En aquest sentit, convidaria tots els ciutadans i ciutadanes a venir a la companyia i visitar el nostre centre de control, perquè ens encanta explicar com cuidem de l'aigua i com supervisem cada dia cada un dels metres de la xarxa de cara a tenir la garantia de que és el més eficient possible. I darrere d'això hi ha una feina ingent d'un equip que treballa de valent perquè així sigui. Però, perdó.
No, digui.
No, després hem de dir que també tenim una ciutat completament sensibilitzada. O sigui,
aquí anava jo. A la part del ciutadà, és a dir, en tot aquest context, val que som de les ciutats que gastem menys aigua, no? Segurament de Catalunya, però segur que encara tenim marge de maniobra, no? Què podríem fer? Com hem de sensibilitzar-nos tots plegats? Què és el que ens demanen a tots plegats?
Sí, per suposat, es demanaran esforços. Hem de dir que actualment la dotació de Sabadell és de mitja anual, és de 167 litres habitant dia. O sigui que estem parlant de que Sabadell, sense fer res, podria començar a tenir restriccions amb els últims episodis de sequera, quan tinguéssim els embassaments per sota del 5%. O sigui, realment és una ciutat hídricament molt resilient. I al ciutadà i les ciutadanes se'ls pot demanar poc més, com dèiem. Tenim un consum per habitant dia de 102 litres. Això és pràcticament un 15% per sota la mitjana de Catalunya. O sigui, tenim un ciutadà molt conscienciat. Hem de dir que també creiem que aquí nosaltres hem participat d'aquesta conscienciació perquè creiem que és cabdal dintre de la nostra visió de cap a on anem en aquest sector. Tenim el programa L'Educasa, que té 36 anys. No? Jo crec que molts dels oients recordaran haver visitat un dipòsit d'aigua Sabadell, haver visitat les depuradores, però és que hi creiem i encara el mantenim, perquè al final és un tema cultural, no? I l'estar a prop de l'aigua ens ajuda a posar en valor la meravella que suposa obrir l'aixeta i que surti aigua potable i de qualitat, perquè al final l'aigua té una component mediambiental i una component de salut inherents que són indivisibles, perquè el medi ambient i la salut al final tot acaba sent una mateixa cosa. Llavors, tenim aquest programa d'Educasa amb el que sensibilitzen a més de 5.000 persones anualment. Ara estem activant una acció que es diu Contrast Hídric, o sigui, anem per totes les escoles comparant l'accés a l'aigua que té un nen o una nena de Sabadell respecte al que pot tenir qualsevol nen de qualsevol altre punt del planeta, no? I aquesta facilitat de l'accés, no? Hi ha nens que potser estan havent de sobreviure amb 20-30 litres al dia i que tenen l'aigua a 6-7 quilòmetres de casa seva, no? Llavors, és una altra manera de conscienciar. També tenim un projecte que és el Missió Planeta, on és un escape room educatiu que fem a la companyia per conscienciar sobre els objectius de desenvolupament sostenible i dir que el ciutadà que se li pot demanar, si se li pot demanar alguna cosa, és que segueixi sent tan conscient, que segueixi valorant tant allò que és l'aigua, que quan no estem en una situació com la que estem avui en dia, doncs potser no en parlem prou, però que jo crec que el ciutadà de Sabadell n'és conscient del valor que té i que és evident que està fent un ús eficient, no, d'aquest bé.
Xavier Cabanillas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, el director general d'Aigua Sabadell. Gràcies i que passi un molt bon dia.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
I espero que puguem parlar de que ho tenim tot resolt. En fi, farem danses de la pluja o alguna cosa, haurem de quedar tots a plaça Sant Roc aquest Nadal per fer danses de la pluja. Que vagi molt bé, gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies.